L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Emute. Avui dijous, dia 10 de febrer, destacarem... Mercè Miralles assumeix la delegació d'Empresa i Ocupació a l'Ebre amb el repte de reduir la taxa de l'atur. Les presentacions dels directors de serveis territorials continuen avui dijous amb l'ampostina Manolita Cid com a responsable de benestar social i família. Esquerra Republicana de Catalunya critica que el nou govern és el govern del no a les Terres de l'Ebre per aturar projectes com el nou hospital. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, es reuneix amb l'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso. Reclamen una auditoria sobre l'estat de comptes i recursos pendents per a les obres del canal Xerta-Sénia. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La nova directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a les Terres de l'Ebre, Mercè Miralles, va destacar en la seva presentació oficial que treballarà al màxim per reactivar la economia del territori en un moment de conjuntura econòmica complicada. Miralles va deixar clar que el gran repte d'aquesta legislatura serà reduir la taxa d'atur que a les Terres de l'Ebre se situa entorn les 14.000 persones. L'escoltem.
Per obvi, les xifres que tenim a Terres de l'Ebre, tota Catalunya, però jo m'estic fixant en les que tenim Terres de l'Ebre, mes de gener del 2011 hem tancat en 14.000 aturats, en números rodons, per tant, és el gran repte. Reduir la xifra d'atur, a més, comportaria poder incrementar productivitat empresarial i, per tant, despegar tots plegats.
En aquest sentit, va reclamar el compromís social dels agents socials i va deixar clar que cercarà el consens per tirar endavant el territori. L'escoltem.
Per descomptat, projectes n'hi ha, projectes n'hi hauran en tots els àmbits, en qualsevol dels àmbits que ens servisca per reactivar o per fer de motor dins del nostre àmbit. Això sí... nosaltres com a govern estem per a impulsar, per a ajudar, per a acompanyar, però sortirem del problema si ens impliquem tots, com a tots els agents socials. I per tant, sí que ja dic i faig meues paraules que es diuen des del govern i que diu el conseller Mena, que es requerirà compromís social i consensos.
Preguntada per la implementació de 10 milions d'euros per a la reindustrialització del territori, Miralles va manifestar que estudiarà en quina situació estan els projectes, però que l'impuls a la industrialització està a l'agenda del govern. Una altra de les àrees que assumirà Miralles és la d'energia i, per tant, la implantació eòlica. Sobre el parc eòlic dels Pesells, previst a Horta de Sant Joan, Miralles només va assegurar que estudiarà l'expedient i escoltarà totes les parts. Mercè Miralles Guerrero, tortosina de naixement, va ser delegada del govern d'octubre del 2003 al gener del 2004 i actualment era coordinadora tècnica del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. D'altra banda, les presentacions de directors dels serveis territorials continuen avui dijous amb l'ampostina Manolita Cid com a responsable de benestar social i família. Ens informa des de Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs avui diferents noms de ciutadans, ciutadanes ampostins i ampostines són notícia. En primer lloc, avui pren posició oficialment del seu càrrec com a nova delegada de Benestar i Família, l'ampostina Manolita Cid. Manolita Cid afronta aquest repte amb força il·lusió, tal com declarava aquí en aquesta sintonia.
Molt bé, pues, la veritat és que sí, per a mi és un repte professional important, però també és un repte personal, un repte humà. I, francament, pues, és un canvi molt, molt important. Passo d'ensenyament, que és el que jo havia fet tota la vida, a una cosa que és absolutament nova, però l'agafo amb molta il·lusió, amb moltes ganes de treballar, amb molta força també, i bueno, amb ganes de, pues, de satisfer les necessitats de tot el que és l'aspecte social de les nostres Terres de l'Ebre.
D'altra banda, també ahir va ser nomenat per Convergència i Unió i a més va prendre ja possessió del seu escó al Senat l'ampostí Joan Maria Roig, que desenvoluparà novament les seves funcions de portaveu adjunt de Convergència i Unió i també la portavozia de diferents comissions. Escoltem a Joan Maria Roig.
Continuaré tenint responsabilitat com a portaveu de diferents àrees, de diferents comissions, com per exemple Agricultura i Medi Ambient, que he portat durant aquests últims anys i que afronta en aquests moments un període molt intens perquè haurem de discutir i impulsar tota la reforma de la política agrària comú, de la PAC, que s'aplicarà a partir de l'any 2014. Continuaré portant tot el tema d'administracions públiques, d'administració local, tot el que fa referència a la legislació d'ajuntaments, molt concretament també en aquests moments en la llei de bases de règim local, la llei de govern local que es diu, i la llei de financiació dels ajuntaments, que és un tema tremendament delicat, com s'entén. Continuaré sent portaveu de la Comissió d'Incompatibilitats i de la Comissió d'Iberoamericans.
Cal recordar que Joan Maria Roig ha estat 17 anys senador, si compleix aquesta legislatura, a més de 16 anys de diputat al Parlament de Catalunya i 20 anys d'alcalde. Destacar també que un altre dels noms ampostins que sona avui és ja el de Pere Vidal, que amb tota seguretat serà el nou responsable d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, segons que avançat ja la delegació del govern de les Terres de l'Ebre, tot i que encara no hi ha data per al seu nomenament oficial.
Així mateix, fonts del govern van confirmar que el tortosí Francesc Ferrer ja exerceix com a director dels Serveis Territorials de Cultura. Es presentarà oficialment la setmana vinent. Així mateix, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, es queda a les carteres d'Economia, Justícia i Territori i Sostenibilitat. També assumeix Interior, tot i que finalment està previst nomenar un responsable territorial. I continuant en la crònica política, cal destacar que Eduard Robert serà nomenat el cap de llista de Convergència i Unió al municipi de la Sénia. Així ho ha escollit l'Assemblea Local de la Formació, per unanimitat. Robert, de 39 anys, ha estat regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament durant aquesta legislatura, tasca que ha compaginat amb la de representant de Convergència i Unió al Consell Comarcal del Montsià i coordinador de sectorials de Convergència a les Terres de l'Ebre. El candidat té previst fer oficial les properes setmanes la resta de l'equip que conformarà la llista. Esquerra Republicana de Catalunya va reiterar ahir dimecres la seva defensa del projecte del nou hospital de Tortosa després de que el conseller de Salut, Boi Ruiz, anunciés l'ajornament fins al 2013 de les obres dels nous centres hospitaleris de Tortosa i Girona. Els republicans van explicar que el partit ha registrat al Parlament una proposta de resolució on demana reconsiderar l'ajornament del projecte del nou Hospital Verge de la Cinta i que es comenci a redactar el projecte constructiu durant aquest 2011. El president de la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre, Gervasi Aspa, va criticar que el nou govern és el govern del no a les Terres de l'Ebre perquè ha aturat projectes com el de l'hospital i la vegueria. L'escoltem.
Doncs han pres iniciatives davant aquest el govern, diguéssim, la Generalitat, que de moment sembla el govern del no, no a Camposines, no a Centre d'Interpretació de la Vall d'Ebre, de Mora, no a la Vegueria, no a l'Hospital Regional. Bé, davant de tot això, jo crec que és hora de que reconsideri la seva posició i la seva postura i explicar a la societat de Brenca doncs, que senzillament hem de fer un canvi, no podem continuar com abans de l'any 2003-2004, sinó que hem de continuar com estàvem, o sigui, apostant per les Terres de l'Ebre, invertint les Terres de l'Ebre i demanant tot allò que creiem nosaltres, que necessitem i que és just que se'ns concedeixi. No?
A més, Aspa demanava inversions a les Terres de l'Ebre per part de la Generalitat. Escoltem el president de la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre, Gervasi Aspa.
Senzillament demanar que no tornéssim a caure al cul del sac de les inversions de la Generalitat i que ens tractin amb aquest respecte que poden tractar la línia 9 del metro, per exemple, on senzillament els 6.800 milions d'euros que val, ningú ha posat en dubte de que s'ha de reduir o s'ha d'alentir o s'ha de fer quelcom, no? Alguna cosa. Per tant, nosaltres també volem jugar a primera divisió, ens considerem ciutadans de primera, i si som ciutadans de primera, com ens considerem, volem que les Terres de l'Ebre tinguin presència al mapa d'inversions de la Generalitat.
Continuant amb Esquerra Republicana de Catalunya, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Carles de la Ràpita demana la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de la modificació urbanística de la zona Horta Vella. El grup municipal d'Esquerra a la Ràpita va presentar una moció per al proper ple de l'Ajuntament Rapitenc en el que demana que es tramiti la publicació al Diari Oficial de la Generalitat el text reforç de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana que va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre el 28 de maig del 2003. Josep Caparrós, portaveu dels Republicans, destaca que és necessari que s'acabi la tramitació de la modificació puntual del Pla General per poder incloure com a sòl urbanitzable el que es coneix com a Horta Vella 2, ampliant així l'àmbit d'afectació del PP4, anomenat zona Horta Vella. Caparrós explica que després de 8 anys de l'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme a les Terres de l'Ebre, ja toca que la totalitat de la zona de l'Horta Vella sigui urbanitzable. Els veïns propietaris dels terrenys de la zona Horta Vella, en diverses reunions, han manifestat que la voluntat majoritària d'aquests propietaris afectats és que es finalitzi la tramitació de la requalificació del sector Horta Vella 2, va apuntar Caparrós. En aquest sentit, Caparrós va destacar que la moció simplement demana que s'acabi un procés administratiu que va començar el 2003 i que per això entenen que tots els grups municipals li donaran suport. Així es podrà actualitzar el planejament vigent.
Serveis informatius de Mute.
L'agenda institucional del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, l'ha portat aquesta setmana a la Ràpita, on s'ha reunit amb l'alcalde Miquel Alonso. Des de Ràdio Ràpita ens informa Núria Subirats.
L'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, s'ha reunit amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, per parlar dels acords i projectes que la Generalitat té pendents amb la Ràpita. En la primera visita institucional que el delegat fa al municipi des que va prendre possessió del càrrec, Alonso va exposar-li una desena de temes pendents, entre ells la construcció d'una escola-institut i d'una parada d'autobusos a la plaça Carles III, projectes sobre els quals ja hi havia un acord amb el tripartit. Miquel Alonso també va oferir-li al delegat del govern la possibilitat que l'Ajuntament de la Ràpita avanci el finançament d'algunes obres que depèn de la Generalitat, com és el cas de la subvenció sol·licitada al Departament de Cultura per a l'Auditori o els 220.000 euros que l'Incasòl ha de destinar a les urbanitzacions dels espais exteriors de les Casotes i de l'Església Nova. A canvi, Alonso va demanar el compromís per escrit que la Generalitat tornaria els diners a l'Ajuntament. Escoltem la valoració que en fa l'alcalde de la Ràpita de la reunió i la resposta obtinguda per part del delegat.
Per part del delegat territorial va haver una bona captació, se va interessar perquè possiblement hi ha pocs ajuntaments que avui per avui disposen del capital suficient com per a fer front a una sèrie d'inversions que corresponen a la Generalitat, i això doncs, va dir que era un punt a favor de l'Ajuntament de la Ràpita per a que es pogueren desbloquejar tots aquests temes que d'una manera o altra els portem arrossegant des de fa bastants anys. Ara estic pendent, vaig quedar en el delegat que en un període de 2 setmanes, 3 setmanes ell farà totes les gestions sobre el tema este, me dirà el que hi ha i llavors a partir d'ahir començaré a treballar en el tema de secretaris generals, directors generals, per aconseguir els documents de compromís que puguem en tots els aspectes per tal d'anar acabant les obres que portem des de l'any quasi pràcticament 81 o 82 intentant que això s'acabés i no hi ha hagut manera hasta esta última legislatura que han fet inversions molt fortes.
En una reunió que va durar més d'una hora i mitja, Alonso va posar damunt la taula temes que s'arrosseguen des de fa anys, que estan pendents perquè les diferents administracions competents no es posen d'acord. Un és la legalització del xiringuito de la costa i l'altre la concessió de l'àrea de servei.
Aseguren que servirà per trasbassar l'Ebre cap a València i que està suposant un malbaratament de diners públics, tot i la crisi. En canvi, recorden, encara no hi ha cap hectàrea de regadiu en servei i el preu que hauran de desembutxacar els pagesos per tenir aigua està fora del seu abast. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
En la roda de premsa d'ahir, Tomàs va dir que aquesta és una obra per al trasbassament que ja estava al PH del Partit Popular i que estarà al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, que aviat es farà públic. Sorprèn, però, que encara no hagin estat capaços de fixar el cabal ambiental per al Delta de l'Ebre, argumentava el portaveu de la plataforma Manolo Tomàs. No només reclamen una auditoria, sinó que també, subratllava Tomàs, volen que s'assumeixin responsabilitats pel malbaratament de diners públics en una obra que no està pensada per al territori, que no necessitem i que conculca el nostre futur. Escoltem Manolo Tomàs.
Exactament. Demanem una auditoria sobre el que està costant este canal, d'on surten els diners, on van a parar i quan queda per gastar. No sigui cosa que algú estigui xupant del bote mentre els demés estem pensant que aquí s'està fent una obra que serà per al futur del territori. Nosaltres estem convençuts, com han dit abans els companys, que és una obra Petrosbassà, és una obra que, a més, estratègicament estava al pla ideològic del Partit Popular, estarà al pla ideològic de la Conca de l'Ebre, i ens sorprèn bastant que siguin capaços de col·locar-la al pla ideològic de la Conca de l'Ebre, que properament faran públic, i no siguin capaços de fixar quin és el cabal mediambiental necessari per al manteniment del delta. Per tant, demanem una auditoria econòmica i responsabilitat, si s'escau, de lo que ara pensem que és un malbaratament de diner públic en una obra que creiem que el territori no la necessita, que no està pensada pel territori i que damunt, d'alguna manera, creiem que conculcarà bastant el nostre futur. A més, denunciem i ens agradaria des de les autoritats que fes una investigació sobre qui està trencant els cartells de la campanya sobre certa sènia.
També va estar present en aquesta roda de premsa el coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montesó, que comentava que el canal Certa Sènia acabarà transformant-se en una infraestructura per regar camps de golf al País Valencià o en sigui. De fet, el sindicat agrari diu que l'aigua no pot tenir cap altre destí que el trasbassament, atès que els pagesos no podran pagar el seu cost en un moment de crisi endèmica i, en el cas del sector agrari, encara més. L'escoltem.
No veiem que sigui una sortida, només veiem un canal de transport en direcció sur, la qual cosa ens fa tindre la temor a la plataforma de nosaltres que sigui una vegada més un engany i un engany per aportar aigua a València. Aigua a València, la qual cosa ens diuen que és per a nosaltres, per als nostres regadius, però nosaltres no podem pagar això. I posem damunt de la taula, damunt de la crisi econòmica que està vivint aquesta societat i també, com no, l'agricultura, una crisi endèmica, som incapaços de poder pagar aquesta obra. Com l'amortitzarem? No hi ha ningú que ens doni solucions. Ens acaben dient que ens costarà 3.000 euros hectàrea l'entrar al canal i, a part, tot el rec de dins de la finca. Avui per avui, les nostres economies d'explotacions agràries, de l'explotació agrària, no ens permet assumir aquests costos.
Aquestes preocupacions comuns han portat a tant a la Plataforma en Defensa de l'Ebre com a Unió de Pagesos a constituir l'anomenada Comissió 65, un grup originat per la gent gran del moviment antitrasbassament, on les dues entitats treballen de forma conjunta amb l'objectiu declarat d'aturar aquest projecte, denunciant els problemes actuals del territori, com aquesta estafa, diuen, del trasbassament de l'Ebre a València per Certa Sènia.
Del 9 al 11 de febrer, a la ciutat alemanya de Berlín, es celebrarà la novena edició de Fruit Logística. Fruit Logística és la fira més important del sector de màrqueting en fruites i hortalisses, i en ella hi participen algunes empreses del nostre territori, entre elles la cooperativa exportadora d'Agris d'Alcanar. Des d'Alcanar Ràdio ens informa Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb el món de l'agricultura, i és que ahir mateix obria les seues portes un dels certàmens més importants a nivell internacional, com és el Fruit Logística de Berlín. Un saló internacional monogràfic dedicat al màrqueting de fruites i hortalisses, considerat com el líder mundial en aquest sector. Un saló que, amb una afluència de 54.000 visitants en la darrera edició, és un punt de trobada per a la indústria i concentra la cadena de subministrament de fruita i verdures en un sol lloc, proporcionant una visió global del mercat, nous productes i tecnologies, i oferint als seus expositors la situació ideal per al màrqueting dels seus productes en un esdeveniment internacional que els permet d'establir relacions de negoci. Un important certamen, tal i com podeu comprovar, en el que hi participen un total de 17 empreses catalanes, entre elles 3 del nostre territori, com són la cooperativa exportadora d'Agris d'Alcanar, el grup fruiter de Benissanet i també la cooperativa Sol d'Ebre de Tortosa. Tot i l'àmplia representació estrangera, Alemanya és el país de més influència d'aquesta fira i també un mercat d'interès per a la fruita i les indústries relacionades. Així es desprèn de les estadístiques que situen Alemanya, aquest país, com la segona destinació de les exportacions catalanes de fruita, després de França. La fruita fresca constitueix una de les principals produccions agràries de Catalunya pel seu pes econòmic, per la superfície de conreu, per la seva importància relativa en la producció de l'Estat espanyol i per la seva orientació exportadora. Catalunya, de fet, és el quart productor mundial de pera, préssec i nectarina i també el 20è de la poma. La producció anual de fruita supera el 1 milió de tones, un 25% de les quals es destinen a exportació, principalment a països com França, Itàlia, Alemanya, Gran Bretanya, Rússia i Holanda, entre d'altres. Cal dir també que, evidentment, el sector del cítric està representat tant per la cooperativa de Sol d'Ebre de Tortosa com per la cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar. I és que aproximadament el 90% de la fruita produïda es destina a vendre al consum en fresc, mentre que un 7% té com a destí la indústria transformadora. Es tracta del sector agrícola amb més pes en la producció final agrària catalana i té un paper primordial a l'estat espanyol, atès que Catalunya representa en superfície de conreu aproximadament el 30% en poma, 40% en pera i el 20% en préssec i nectarina. Per demarcacions, Lleida encapçala la producció de fruita fresca, centrant-se cada cop més en la producció de préssec i nectarina, seguida de Girona, que s'ha especialitzat en la producció de poma. Evidentment, la representació pel que fa a la fruita dels cítrics queda reduïda a les Terres de l'Ebre, a la zona del sud de Tarragona. Per últim, hem dit també, parlant d'aquest certamen, del Fruit Logística de Berlín, que justament avui mateix, en dijous, el conseller d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, visita aquesta fira acompanyat també del director general d'Alimentació, així com també del director general d'Empresa Pública Promotora d'Exportacions Catalanes, Prodeca.
La confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar es suma al front comú contra la llei de pesca sostenible. Des de la confraria s'afirma que aquest projecte de llei no és només una amenaça econòmica, sinó que afectarà la traçabilitat del producte i els requisits sanitaris que actualment compleix el peix de la cala. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
El projecte de llei sostenible presentat pel Ministeri de Medi Ambient té com a objectiu reforçar la sostenibilitat de la pesca, el comerç responsable i la lluita contra la pesca legal. Però, sorprenentment, d'altra banda, el projecte de llei proposa la no obligatorietat de comercialitzar el peix a través de les llotges, una qüestió que ha posat en peu de guerra a les confraries de tot l'estat espanyol. A Catalunya, en concret, un 70% dels ingressos de les confraries prové de la recaptació a les llotges. Des de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar es veu aquest projecte de llei com una amenaça no només econòmica, sinó que afectarà a la traçabilitat del producte i als requisits sanitaris que actualment compleix el peix de la cala que es ven a la llotja. Per aquest motiu, la Confraria de l'Ametlla de Mar s'ha sumat a la reivindicació de les confraries catalanes i espanyoles per frenar aquest projecte de llei que preveu substituir la llei de pesca marítima del 2001. Josep Tomàs Margalef és el secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar.
En aquest punt hi ha un enfrontament molt fort amb l'Estat i les confraries de pescadors que estem lluitant, estem en fase de projecte, és un projecte de llei, i per tant en aquest projecte de llei ja li hem presentat les esmenes necessàries, hem tingut entrevistes, en tindrem més, i bueno, a veure si podem tornar a solucionar aquest problema, perquè és que si no, ens trobarem de que tot el que la llonja representa en quant a sanitat, en quant a etiquetatge, en quant a mides, en quant a mesures, a controls i a estadística, pues tot això es perdria.
Una de les solucions que es plantegen les confraries per fer front a la nova legislació és la creació d'una associació de llotges pesqueres. Així ho ha explicat el president de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, Josep Molina, a diversos mitjans de comunicació aquesta setmana. D'altra banda, el projecte de llei de pesca sostenible tampoc satisfà els ecologistes, que demanen la creació d'àrees marines reservades i un control més elevat de la pesca esportiva.
Serveis informatius de Mute.
Els musclos del Delta de l'Ebre tindran el segell de producció ecològica. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
La qualitat de l'aigua de les badies del Delta de l'Ebre i el sistema de producció dels aqüicultors permet que el 100% de la producció de musclo pugui obtenir el segell de producció ecològica del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Així ho assegura la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, que fa mesos que treballa en aquesta iniciativa, impulsada amb el suport del Departament d'Agricultura i del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. La majoria dels aqüicultors del Fangà i els Alfac parcs estan interessats a aconseguir el segell ecològic i aquesta mateixa setmana es començaran a tramitar els primers expedients que permetran que la propera campanya ja hi hagi musclos ecològics del Delta de l'Ebre al mercat. Un segell de qualitat que els permetrà distingir-se de la competència, tal i com explicava el gerent de FEPROMODEL, Gerardo Bonet.
El musclo ecològic ens certificarà el mateix que certifica productes agrícoles ecològics o productes ganaders ecològics, o sigui la CCPAE, i garantirà que el musclo està en les aigües límpies i que i se manipula en unes condicions adequades. Llavors, este musclo és pràcticament tal com lo treballem nosaltres ara, però ens dona molta força per a poder tindre un producte diferenciat que sempre que hi ha algun tipus d'escape o hi ha algun tipus de contaminació, sempre els aqüicultors són els més perjudicats perquè el seu producte sempre està a l'aigua i l'aigua és molt sensible a tots aquests canvis i contaminacions. Llavors això ens servirà per estar tranquils, la gent que sabe que compren musclo del Delta sabe que compren musclo ecològic. Llavors jo crec que és molt, molt important. Comencem ara, creiem que la gran part entraran dins d'este control ecològic, creiem que quasi bé el 90% pràcticament s'apuntaran tots. Jo crec que serà una notícia molt bona i molt positiva, no només per al sector nostre, sinó tot el que envolta al Delta de l'Ebre i a les seues badies.
Actualment ja produeix musclos ecològics Galícia, però en el cas del Delta gairebé tots els vivers es podrien sumar al projecte pel seu sistema de producció. De fet, la implantació de l'aqüicultura ecològica forma part dels objectius dels serveis territorials d'agricultura a les Terres de l'Ebre, ja que per les seues característiques és de fàcil conversió. Tant els aqüicultors del Delta de l'Ebre com els serveis territorials asseguren que el sistema de producció de musclos a les badies es pot considerar ecològic, ja que els musclos creixen als vivers per la riquesa del fitoplàncton i per la qualitat de l'aigua.
Serveis informatius de Mute.
Els jubilats celebren aquest cap de setmana Sant Valentí amb un homenatge a les parelles d'associats que porten 50 anys de casats. Enguany participaran d'aquesta festa un total de 7 parelles. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa.
L'Associació de Jubilats de Santa Bàrbara és una de les entitats més actives del municipi, organitzant al decurs de l'any una gran quantitat de sortides, cursos i activitats diverses, com les que han preparat per aquest cap de setmana aprofitant la festivitat de Sant Valentí. Com és tradició, ja des de fa alguns anys, s'aprofita la diada del patró dels enamorats per retre un emotiu homenatge a totes aquelles parelles d'associats que enguany celebren 50 anys de casats. Fernando Arasa, secretari de l'entitat, deia que la celebració de Sant Valentí a la seva associació té un valor afegit que és el de destacar una realitat convivencional cada cop més difícil d'assolir. Fa 50 anys es van casar al poble un total de 16 parelles, de les que solament hi podran participar-ne 7 en un acte on els homenatjats reben un obsequi de l'entitat, un rellotge que simbolitza el pas del temps, un ram de flors i un pastís d'aniversari. Escoltem Arasa.
Cada any hi ha d'uns anys que va aquí que celebrem per Sant Valentí la festa dels enamorats. Molt bé, això diran, oh, ho celebra tothom, correcte. Però és que nosaltres li donem un valor añadido, i el valor añadido és que fem un homenatge a totes aquelles parelles, Tere, que fa 50 anys que es van casar, que siguen socios i que vulguen participar-hi, claro. Per desgràcia, sempre en falten. O sigui, concretament, aquest any hi havia 16 que es van casar a Santa Bàrbara. Dels 16, només hi eren 7 que assistisquen. Llavors, en què consistirà aquesta festa? Aquesta festa consistirà, no fem dinar, ho fem per la tarda. Farem l'homenatge a les parelles, en la qual pues, los fem un obsequi, també, els obsequiem en uns rellotges. Després també és molt emotiu el moment en què onets o netes o fill o filla los entreguen un ram de flors. És molt emotiu. Los diem unes poesies. Està molt bé. I com a cloenda, doncs llavors fem una tarta per a ells, en la qual surten allà fora, la bufen els 50 anys, i els fem el ball, no dels, sí, dels enamorats, però més bé de com han passat els anys, i que resistisquen. Perquè avui resistir 50 anys se necessiten, no vull dir la paraula.
Ara s'explicava també que entre les activitats organitzades per l'Associació de Jubilats hi destaca un altre homenatge que es fa cada dos anys a tots aquells socis que han superat els 90 i 91 anys d'edat. Enguany van ser-ne un total de 7.
L'informatiu de Muter.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau. I bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.